au village sans prétention, j'ai mauvaise
rèvée. Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Hosti, que fort que ha entrat. Va. Sembles l'Anxo, que ha sigut una batalladora, eh?
Quina alegria sentir l'Anxo.
Sí, sí.
Podies haver-te anat, tu.
Sí, tot.
El que no sabies és que tu vas fer el gir de truita i vas tornar a posar Feijó al poder.
Sí, sí. Jo vaig anar a la campanya electoral de Galícia quan representa que havia de guanyar...
I et vas posar de closca fins a dalt, no?
No, és veritat. Quina
com,
mania
com l'Arnau. L'Arnau és un home enterrat en percebes,
sí, però l'Adrià diu que ell és el que té al·lèrgia. O sigui que no...
Pues que vagi fer la campanya de Castilla-La Mancha.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Xavi, hola, bon dia. Què? Faràs una guia de restaurants...
De què?
Dels que has anat gratis.
No, ha
una guia general de restaurants...
La guia Bundó.
No, per què?
Guia Bundó.
No, perquè aquí entrevistes avui, a part de Flotats?
No, però no té cap restaurant.
No. Però
Ferran tu... Adrià.
Ai.
Què passa?
Ai.
Què passa? No puc anar a un restaurant de Ferran Adrià que no, perquè no...
No, però si tu vas de part de Ferran Adrià, entres a qualsevol restaurant.
I segur que inaugura un laboratori, el seu germà...
A més, això em dona la sensació de que has aconseguit que Ferran Adrià ja tingui... que aquest programa sigui The Place to Be. És el lloc on s'ha de ser.
Si tu ets algú a l'economia...
Hòstia, està, aquest tio ha entrevistat a tots. I aleshores...
Va dir que ha demanat venir, Ferran Adrià.
No. Suposo que t'ha trucat i dit, Xavi, sisplau, que ningú no em dones bola.
Perdona, hi ha un tuit de Gordon Ramsay que diu My dream is going to Bundó.
Via lliures. Bueno, va, avui què hem de fer?
Bueno,
és molt bo el d'avui, eh?
És bo, és un personatge que és molt interessant.
I que hi ha novel·les ara.
No és express, eh?
No, home, no.
Va morir fa més de 3 dècades, pels de l'ESO 30 anys, i era una estrella, no Michelin, perdó, sinó una estrella mundial. I era...
Era català! Era català! Bueno, però cal del fet... desfer malentesos, perquè el nostre personatge d'avui no va operar en sofàtic.
Això el confon molta gent, eh?
Aquí.
Quan diuen doctor Cugat.
Ah, clar.
Tampoc va operar Luis Suárez, i encara que el nostre personatge va moure força el genoll, el que va moure va ser el llom.
Ah.
Dic, no, la va moure bastant perquè ballava, saps, es salsa,
home, sí,
rumba que té en aquell moment. No ens costa que operés res. Però, si li preguntéssim a ell, al nostre personatge, ella diria que va fer la primera operació de genoll de la història i que va operar Fred Astaire.
Sí, una mica exagerat, o què?
Sí.
Sí. No, exagerat no, era un mentider.
Val.
Compulsiu. La setmana passada vam fer un guapo guapíssim de Hollywood. Avui no. Avui també és de Hollywood, però no és guapo guapíssim. Però sí que va triomfar a Hollywood, i és història de la música i del cinema. Però no destacava pel seu atractiu, especialment destacava pel seu talent, sobretot pel seu instint, pel seu oportunisme i la manera de vendre's. És el primer català. I el primer espanyol, perquè ell era muy espanyol i mucho espanyol, que a tenir estrelles
més
en plural al Passeig de la Fama. Després veurem quantes, i que és una altra cosa que sé. L'artista que va ser amic i va col·laborar amb Frank Sinatra i amb Bing Crosby, que és com ha escrit Malcolm Bing Crosby, que és una manera de dir entre Bill Cosby i Bing Crosby.
Ai, ai.
Que ja escriu com parla aquest idiota.
Sí,
va ser una persona molt reconeguda a tot l'Star System de Hollywood i va introduir la música llatina als Estats Units. Sense ell, per exemple, no existiria, per exemple, Bad Bunny ni els Grammys llatins. O sigui, ell és un precursor...
No, ni el Latin Jazz, diguem-ne tot. No existiria res.
No existiria res d'això. Va ser el primer. Va ser un home, un referent de la música als Estats Units durant dècades, fins que va arribar al rock, pràcticament, i que va estar al principi de la ràdio comercial, al principi del cinema, al principi del cinema sonor. Un senyor de Girona
ara.
Que va conquerir els Estats Units abans... que el Mago Pop, eh?
Abans, eh?
Té, abans va anar Xavier Cugat que el Mago Pop, eh? Ja hi havia un català triomfant als Estats Units abans que el Mago Pop. Un geni de la música i el màrqueting especialment, i també un enorme franquista, amic íntim de la màfia, més masclista que Rafa Nadal, en de Rafa, que ja te vale. Un tipus tèrbol, passater, el de Rafa, que ja te vale. Fanfarró, en de Rafa, que ja te vale. Oh. I que mentia molt, sobretot sobre la seva biografia. Avui... li traurem el perruquí i el caniche a Francisco de Assís, Javier Cugat Mingay de Bru i de Olofeu, que sembla Josep Bou. Hosti,
boníssim, eh? M'encanta el nom.
Sí, és com Bou quan deia tot
això. Sí.
Vale. També conegut com a Xavier Cugat i Mingay. Cugui, o simplement Xavier Cugat.
Saps que avui sí? Mira, portem gairebé una dècada fent secció i sempre penso que alguna vegada caurà una cançó que estigui realment vinculada al convidat. I perquè ara pensava un mambo d'aquells que feia ell, però no.
Clar, no, clar, no.
La cucaracha, vols que posem?
No, no sé.
No sé, vull dir, ell va fer famoses moltes cançons, el Tico Tico, tant sé què.
Ara, el Tico Tico.
Però nosaltres no posarem cap cançó de Xavier Cugat, ja ho saps. Aquesta la vam posar perquè Cuba és molt important a la vida i a la inspiració d'en Cugui, eh? Per cert, acaba de sortir un llibre de Jordi Puntí, i el tinc, he començat a llegir-lo, té una pinta meravellosa.
Sí, eh? Està bé, no?
Està bé, però...
Mira, mira, a veure si pot venir Puntí, el Puntí un dia al programa.
Puntí, què fa malament, Puntí?
No, és boníssim, en Jordi Puntí.
Però he comentat, com deia, he començat a llegir-lo, i he hagut de parar perquè no sé què és ficció i què és veritat, en la qual cosa segur que si segueixo acabo posant el guió dels Execrables coses made in Puntí.
El llibre es diu Confeti, eh? Perquè confeti, la gent no vol...
No, o sigui, no volia deixar-me contaminar per la fabulació d'un novel·lista excel·lent. Bé, Cugui neix al començament del segle. Però quan dic al principi, és el principi...
Sí, quan
principi,
tu neix al començament del segle, dius...
Que vas començament del segle, què vols dir?
1 de gener del 1900! 1 de gener!
No és el començament...
Però un moment, és el final, no? Potser encara...
Hòstia, ja començarem amb la discussió aquella... Que
sí, sí, no, cada cop hi ha el mateix.
Que seria l'1 de gener del 1901.
1901. Bueno, de la dècada... Ara no ho sé, ara.
En tot cas, per comptar va millor.
Sí.
Sí, perquè clar...
1 de gener de 1900.
Sí, clar, i dius... Canta. Quan va passar això? I dius, a l'any 54, seria al setembre. I dius, mira, tenia 54 anys i 9 mesos.
Clar, clar, clar.
Sí, de fet, quan va morir? A l'any 90? Doncs tenia 90 anys.
90, ja,
clar, això per les matemàtiques va molt bé. Els de l'ESO fins i tot podrien fer el càlcul, eh? Bueno, va néixer a Girona i, segons alguns textos, als 3 anys, i segons altres, al 1905, és a dir, als 5 anys, amb la família, marxa a Cuba. Sembla que el seu pare va tenir uns problemes polítics i li van donar, no sé si sap molt bé per què o no he trobat ben bé per què, 24 hores per anar-se'n. I van marxar. Segons ell...
Home, si et diuen has de marxar en 24 hores,
sí, te'n vas.
Sí, però a Girona...
No com el Navalny, que li van dir, no pots tornar, i torna.
I torna.
Exacte. Segons ell, van trigar en el vaixell Maria Cristina 45 dies en arribar.
Mm-hmm.
Per què dic segons ell? Si ell diu 45, seran 45, no? Pues jo no ho sé, perquè tota la vida d'en Cugui va ser o molt exagerat o mentida.
O mentida, sí, se lo está inventando de manual.
Sí, sí, sí.
Ara veurem. Un veí es veu, quan ell està a Cuba, li regala un violí als 9 anys. Any 1909.
Uh-huh.
I ja és un prodigi del violí. I als 12 anys, 1912, això de néixer al 1900 és collonut. Ja és, ell diu... que és violinista al Teatre Nacional de l'Havana.
Bueno, ja ho veuríem.
Bueno. De fet, hi ha alguns textos que diu primer violinista.
Ah, carai.
Potser la foto una vegada i ja...
Li van dir, cogemos al niño de... als 15 anys...
1915.
Sí. Se'n va a Nova York. I aquí ja comencen les mentides que es poden demostrar.
Les grosses, ja.
No, les que es poden demostrar. Uh-huh. Perquè de registres del Teatre Nacional de l'Havana en 1912 no, tampoc n'hi ha.
Difícil.
Versió Cugui. A l'Havana, Enrico Caruso, que també el van fer com a execrable, el gran tenor, es fa amic seu. Va, Enrico Caruso es fa amic d'un nen. Bueno, és igual, va.
Perill.
Va, passem, va. I, enlluernat pel seu talent, l'animen a anar-se a Nova York. Arriba allà només amb una carta de presentació de Caruso, i amb la carta de presentació de Caruso dorm al Central Park.
Si és que...
Dormir a Central Park.
És allò, tu podies anar al Waldorf Astoria i dir... Tinc una carta de Caruso. Diu, sí, aquí davant hi ha el parc i un banquet, sí, i es tapa. Sí. I que no passi res. Vale. Durant 10 dies diu que va dormir a Central Park fins que va triomfar al Carnegie Hall.
I com triomfes del parc al Carnegie Hall?
Bueno, diu que el procés li agafen amb aquesta carta, fa tot
i després ell va anar a orquestes i tal. I...
O sigui, aquesta seria la versió Cugui.
Sí, sí, sí. Però la realitat s'imposa. A veure, segons la biografia de Caruso, que sí que està ben documentada,
sí,
Caruso va visitar l'Havana per primer cop 5 anys després de que Cugat arribés a Nova York.
Oh, o sigui, no van coincidir a l'Havana.
No.
Un any abans de la seva mort.
Sí. I la carta... No. Bueno, la carta li podia haver enviat, sí, però no l'havia conegut mai. O sigui, la versió aquesta...
No té molt sentit.
Aviam, és que a més arriba amb la família.
Clar, perquè... Però va sol.
No, clar, explica. Què fan nens de... Vull dir,
I Caruso va a l'Havana per primer cop el 1920.
No.
Per tant, Cugat tenia 20
anys. Ja tenia 20 anys.
5 anys abans. Sí, sí.
Clar, arriba amb la
fam... Se lo está inventando claramente.
Todo. Parece falso, Rick.
Se lo está inventando.
Arriba amb la família, inclús el seu germà Francis, que per fet era un pintor bastant bo, que va il·lustrar la portada de la novel·la Gran Gatsby, d'Scott Fitzgerald. Se sap que va estar un parell d'anys a Berlín, per millorar això de la música, que jo no sé si Berlín aquests anys, vull dir, final de la Segona Guerra Mundial.
Hosti, clar.
Estava jo com per fer moltes floritures i vaig que puc practicar una mica de violí.
Bueno, no final sé, de la Segona Guerra Mundial, no, de la Primera.
De la Primera Guerra Mundial, vull dir, clar. Sí. Però del 14 al 18 són èpoques que jo no... Jo, mira, jo a Europa no, jo em quedaria
Estats
Units. Quan
estàvem fent la República de Weimar, estaven allò i vamos a tocar música, home. I a més tocarem rumba, no a Wagner.
Exacte. La cosa és que torna als Estats Units i també treballa com a caricaturista.
Això és veritat.
Bueno, encara que, si mireu, gairebé totes les caricatures són de si mateix. És com un dibuix que es feia amb el nas gran i tal, no sé què. Bueno, Patxulum i Pirulo, em dibuixo a mi mateix. Però, s'ha de dir, a l'arxiu de Kennedy hi ha una il·lustració, una cosa feta per Cubat, en Kennedy, el dia que pren possessió de la presidència, i a sota, diguem-ne, com entre el públic, estan tots els mandataris del món. Khrushchev, Fidel Castro, Mao Zedong, Francisco Franco...
Va posar la Lliga de la Justícia de la Democràcia.
Ui.
Khrushchev, Mao, Franco i Mao Zedong.
Però la cosa és que, segons ell, per indicació de Rodolfo Valentino...
Aguanta la bola, que pesa!
Ves a saber si és cert. Va començar a col·laborar al cinema i a tocar al Coconut Grove, que és un local mític de Los Angeles.
A veure, el que és indiscutible és que ell va ser una estrella.
Això sí.
Una estrella i molt reconeguda als Estats Units en aquella època, que va estar a l'orquestra on van començar a tocar gent de la talla de Dean Martin o Jerry Lewis, que feien el duet còmic aquest de cançar, que va conèixer diversos presidents dels Estats Units, amb un ample marge de maniobra de que podem pactar amb qui vulguem, perquè va fer campanya per Nixon i també per Kennedy, que es van enfrontar entre ells. Sí, vull dir,
passa res.
Cugat, junts per Cugat.
Sí, exacte.
No hi ha problema. Va. Sortia molt a la televisió, era un personatge molt popular, va estar més d'una dècada al teatre del Waldorf Astoria sent el cap de cartell i va sortir a moltíssimes pel·lícules. És veritat també que era amic de Frank Sinatra i que va introduir el que es coneix com el ritme llatí, afrollatí, als Estats Units. Perquè ell va veure, amb una gran idea de màrqueting, que l'exotisme i la sensualitat tropical encantava els americans. Colors vius, dones exuberants, balls sensuals, maraca, marimba, moviment de maluc, amb grans orquestres, desprenien felicitat, ell dirigint amb un caní...
Amb un chihuahua.
I ell amb el bigotet i tot de senyores allò movent el pompis per allà. I això era molt bo. Ell es va vendre ja, atenció, amics catalans, ell no es venia ja com a català.
Ella
es venia com a llatí.
Clar, és una altra cosa.
Llatí d'Hacendado, perquè no era... Tal que en un convidat d'un programa diu: nosaltres, els de sota a la frontera sud, us desitgem bon Nadal.
Com si fos sud-americà.
Sí, clar.
Però, perdona, Xavier, que eres de Girona.
Collons. Clar. Era un llatí d'Hacendado sobrevingut, però és el que ell volia representar.
Clar.
Una versió estereotipada del llatí i de la dona llatina. Una mica kits tot, que arriba al seu extrem amb el ridícul quan ell crea o col·labora a crear el mite aquest de... Si tot sonarà, però molta gent no. Carmen Miranda.
Home,
la senyora amor, aquesta que canta...
La fruita.
Amb el panot aquest de fruites al cap.
Sí, això que ens porten els
això
dissabtes,
el Malcolm,
la fruita...
Va un concert de Carmen
cap.
Miranda sí, i a la segona cançó no queda
la pinya,
ni Carmen Miranda. Vamos, se la come por los pies. Amb les fruites i tal. Per ser, amb Carmen Miranda, una cosa que serà habitual i veurem després, va simular un idili i fins i tot un possible matrimoni. No és l'única vegada, com veurem. O també va fer, com també va fer-ho, amb l'Anna Turner, també va ser un muntatge, perquè todo se lo estaba inventando.
Però la qüestió, com diu el Santi, és que era molt famós. Sonava a la ràdio sense parar, el
tico-tico, sí,
la cucaracha... Era una estrella. Potser no era una supernova, però una estrella. I les dones, ell va veure que eren el reclam publicitari. Les seves portades sempre estaven protagonitzades per una dona enjornadora que sempre té una mica... poca roba, dintre del que és per
l'època. No, però poca roba per l'època és molt poca roba, eh?
Sí. I ell, que no era gaire agraciat, en un paper sempre més retirat. Ja en un registrament, crec que és amb Abby Lane, és que he vist tants vídeos que ja no estic segur, no vaig buscar, que en ella canta en un traje de bany, en un banyador, sobre un piano blanc que toca ell, però gairebé és tot carn. És una mica els Fabulosos Baker Boys, però en lloc de ser Michelle Pfeiffer, és Abby Lane, en lloc de ser un piano gran, és un petit blanc, i en lloc d'anar amb un vestit elegant, doncs va ensenyar, doncs no sé, ensenyar una mica de cuixa. És una mica Baker Boys, però en versió Gandia Short de l'època.
Què passa amb la Thalia?
Thalia, no, va, és la cançó de Thalia, que és la cançó contra el feminisme, que posa, per exemple, que les mujeres tienen que ser muses de Picasso i Neruda.
Ui, ui,
tot desgraciat,
importantíssim.
Sí, bueno. Tant, vols ser feminista i posa dos masclistes. Bé, Thalia, no, informa't.
A veure, sí, escolta'ns, Thalia, mira que t'ho tenim dit.
Sí, sí.
Bueno, és que això vam parlar del masclisme de Cugui. Cugui es casa 5 cops.
Vale.
Els seus matrimonis són estranys.
Per què?
Són gairebé com contractes de representació.
Ui.
És aquestes coses de famosos. Ui. Que se lien com famosos, es casen...
Com això? Si Mendes es casés en la Minya Mal.
Una mica màrqueting, no?
Sí, es barregen tant els negocis amb el matrimoni que no saps on comença una cosa i acaba l'altra. La primera vegada es casa de jove amb Rita Montaner.
Montaner?
Jove cubana que era...
Ah, catalana!
Catalana!
De Reus, devia
ser. Era catalana, Montaner! Vale. Cantava i ballava rumba. La rumba aquesta que Xavier acabava d'introduir a Amèrica del Nord. Aleshores li deien rumba. Avui li diríem salsa.
Clar, no és ben bé...
Vale. De fet, a ell li deien, ell és conegut allà com el rei de la rumba.
Ah, però aquí tenim un altre rei de la rumba.
És l'aspiradora.
No. Però aquí hi ha la rumba...
De Pere Pubica.
Ara. Pere Pubill i Calaf.
Em poso de dret.
Ara.
I així es va titular la seva autobiografia...
El rei de la rumba.
El rei de la rumba. Per cert, una autobiografia que la prologa... És allò de... Bueno, tu ens has prologat un llibre, crec que nosaltres, no?
Crec, diu?
Sí, no?
Sí, us vaig fer un pròleg.
Es va fer un pròleg. Sí. El de Xavier Cugat el va prologar Frank Sinatra. Oh.
No estava a la ment,
El pròleg diu, ah, me'n recordo molt.
No, i el teu tampoc, eh? Molt bé, molt bé.
Acaba ja aviam quan en fas... Acaba el pròleg dient, aviam quan en fas aquella caricatura que em vas prometre.
En fi, aquest matrimoni professional i real amb Rita Montaner. No li direm Montaner, li direm... No,
Montaner.
Rita.
Estació.
La Rita Montaner.
La Rita Montaner.
Montaner va durar poc, un parell d'anys només.
Després?
Després de Rita Montaner es va casar amb
Cana Castellana, no cubana.
No, era... Cubana, de pare català.
Bueno, però
era català. Montaner, no Montaner.
Era, moment, era mulata.
Bueno, és igual.
Catalana!
M'agrada.
Carmen Castillo,
que era mexicana. Però sabeu una cosa?
Què?
Que segons ella el seu pare també era... Català! Català! Bueno. Ella va ser l'artista... Perquè ella el que feia és que sempre feia a la seva dona com l'artista principal del seu número, no?
Sí, es casa i la contracta.
Encara que ell mateix la va acomiadar, la va despedir de l'espectacle del Waldorf per indicació de l'empresari. És a dir, no m'agrada la teva dona, fot-la fora. I no va dir, és la meva dona, jo marxo. No, que penseu que fa això, així. No, va dir, vale, fora, despedida.
Ah, sí?
La va substituir per Lina Romay, en la que també va tenir un romans. Però bueno, es van separar...
Romay.
Van separar als 9 anys i ell va aconseguir no donar-li ni un cèntim.
Això és
una separació. Sí,
ell era molt carrepa, molt.
Molt. No, cara
català.
Això ho remarquem perquè ell deia que les seves dones...
I tenia més d'un contonero, eh?
Sí.
Ell sempre deia que les meves dones m'han arruïnat. A cadascuna de les meves dones li he comprat una casa. Mentida.
Vale.
Mentida.
Otra se l'està inventando.
En el seu tercer matrimoni amb Lorraine Allen... va durar poc, un pocs anys, i també es va negar a pagar diners, ni pensió, però això va ser més complicat perquè ja era, aquesta era més combativa. Després arribaria Abby Lane. De fet, això va passar perquè Lorraine va trobar el llit a Cugui amb Abby Lane. I allà, clar, doncs, a vegades passa, s'acaba el matrimoni. Una cosa que ho t'expliquin, si ho estàs veient allà amb pilotes, és gràcies perquè el judici que posa l'orella i diu i els vaig trobar, estaven amb pilotes, i va dir ella, no, portava braguetes.
Qui dels dos? No, ja, no, és a dir...
Les aquí, calcetes.
Aquí, el que fa la gent per el llit, no passa res. Abby Lane, a molta gent no li sona una dona guapíssima, i possiblement va ser la dona més famosa de Cugat a Espanya, no? Perquè tenia molta popularitat. I també la que més va triomfar. Segons el pare d'Abby Lane, o sigui, el sogre de Cugat, sí, que segurament era més jove que Cugat,
probable.
Explica que Xavier Cugat explotava Abby Lane amb una relació que ell defineix com vampírica.
Ui.
Al principi del llibre de Jordi Puntí es recrea un cugui sociable i insensible davant d'una Abby Lane derrotada i que no és feliç. La veritat és que es van divorciar i aquí Abby, que com en dèiem era molt famosa i va fer guanyar molts diners a Cugat, se'n va endur part, encara de que no se'ls mereixia. Hi va haver altres artistes nòvies amb aquest tracte robòtic i mercantil. Per entendre's, per a Cugat el matrimoni o les relacions era una estratègia de màrqueting. Abby Lane va escriure un llibre després que es diu But Where's Love?
Però on és l'amor?
On li va faltar fucking love. On collons és l'amor? Molt dur en el que es veu com era de desgraciada aquella jove amb un senyor que li treia 30 anys d'edat i l'explotava. En un viatge a Espanya, Cugat coneix Charo Baeza. És una mica complicat, però sembla que ella...
Era menor, és que ella
era menor d'edat.
Que ella sembla que va falsificar el seu, la seva partida de naixement per poder casar-se amb Cugat, perquè tenia només 15 anys, i clar, quan es va fer gran...
Ella 66.
No
sembla molt...
Però què passa? Que ella després es va tornar... És una celebrity d'aquesta reality show als Estats Units. I clar, quan ella... Tota la vida ha mantingut... No, és que jo vaig posar que era 4 anys més gran per casar-me, però que ella, de veritat, que tenia 15 anys quan em vaig casar, saps?
Sí, ella sempre ha mantingut que va ser un matrimoni comercial. Signifiqui això el que sigui.
Matrimoni comercial, eh?
Signifiqui el que signifiqui. La veritat és que ell... Sí, aleshores, Charo Baeza triomfa molt.
Triomfa molt.
Triomfa molt. I Cugat, una mica com Ryan O'Neill la setmana passada, comença a posar-se gelós del seu èxit. Perquè al principi era... els anunciava com Cugat i Charo. Ah. Després, Charo i Cugat. I al final, Charo i companyia. Angel Orquestra. Angel Orquestra. Clar, això semblava. El documental... que té un... que no és una pel·li porno, és un títol de documental que es diu Sexe, maracas i chihuahuas. Sí, no tingueu por.
És veritat.
És un documental... O sigui, el títol és meravellós.
És veritat.
Sexe, maracas i chihuahuas.
M'encanta.
Diversos experts dels que es parlen recullen rumors de voyeurisme. Home, ja, si tens 66 anys i t'has casat amb una de 15...
No, però deia que tota la vida a casa seva de Beverly Hills tenia aquests miralls com quan fan interrogatoris a la policia, que des de fora podies veure el que passava dintre.
És a dir, que volies
tenia convidats i no sé què, i mirava rere el mirall, mirava el que estaven fent els seus convidats.
Clar, perquè a més, és això una cosa que també aquests gironins excèntrics els hi passa molt. Vull parlar de Dalí, no, Dalí també feia aquestes coses de que muntava les orgies.
Ah, sí.
I mirava.
No
estic parlant de cap gironí que estigui vivint fora, eh? No, parlo de Cugat, i de Dalí. Veus? És això. Home, 50 anys de diferència amb la seva dona no són pocs, i això del matrimoni comercial ens té encara una mica en xoc. Ell, tot i així, sempre deia: mis mujeres se han aprovechado de mí y yo me he aprovechado de ellas. Hòstia, sí, la frase fa una mica
terrible.
Sí, s'ha de dir que en el documental aquest hi ha un expert que diu que, off the record, hi havia molts rumors a Hollywood de que era, diu, menorero. Mm-hmm. Vull dir que li agradava la carn, diguem-ne, poc feta, eh?
Va, home,
però no només va estereotipar les dones i les va utilitzar i les veia com un element de màrqueting. Fins i tot quan va venir a Espanya, ja decrèpit, va portar una noia mexicana, Ivonne Martínez, que era una cambrera va tenir una cadena de restaurants que després va anar tancant, i a l'últim restaurant li quedava aquesta cambrera, Ivonne Martínez mexicana, per lluir-la. I parlava públicament de que es casarien quan l'altre tenia aquí els seus nòvios i tal. Era una... tot era mentida. Però a més, ell encara ja gairebé no podia caminar i al poc va agafar una cadira.
Tot era una mica decadent, ja, no?
Sí, tot era entre ridícul i patètic. Però també s'ha de dir que hi ha una altra característica, com deia al principi el Santi en introducció, que ell era muy franquista i mucho franquista.
Aquella època que porta aquí, que ja està a Barcelona i tot això, ell és quan descobreix a Nina, per exemple.
Sí, senyor, i tant.
Que era un... Bueno, una tia amb un talent descomunal.
Sí, sí.
Però també era molt jove. No, sí. No la va presentar mai com la seva.
No, home, no.
Vull dir, això. Quedem clar, eh? Mira, parlem al tema polític.
Sí.
Que dèiem, era franquista i molt franquista. Què? Tot i ser... Era l'únic mexicà franquista que devia haver-hi.
Sí, clar, sí.
Perquè ella, recordem que quan estava als Estats Units, ella deia que los vecinos del sur les felicitamos la Navidad. Bueno, això que vaig llegir és textual, eh? O sigui, obro cita. Durante la cruzada de liberación nacional estaba en Estados Unidos. desde el primer momento, apoyó sin reservas el bando nacional e hizo toda la propaganda que pudo, defendiendo siempre al caudillo Francisco Franco y explicando que se luchaba contra el comunismo en una cruzada sin igual. Junto a Salvador Dalí,
Altra,
recolectaron dinero para ayudar al Ejército Nacional. Idearon una forma de recaudar que tuvo muchísimo éxito. Atención a la fórmula, ¿eh? Se dedicaban a firmar y dibujar corbatas a cambio de unos dólares con los que, además de hacerse muy famosos, recolectaron gran cantidad de dinero. Cugat nunca negó su simpatía por José Antonio Primo de Rivera y por el generalísimo Francisco Franco. Fue un gran embajador de la España nacional allá donde estuvo.
Claro, sí, que odio.
Que les pregunto, ¿això d'on surt?
Sí, que odio
això. Això és de la Fundació Francisco,
sí o no?
Franco. Sí. Sí, això podeu encara anar a la Fundació.
O sigui, la Fundació Francisco Franco reconeix Xavier Cugat,
sí,
com...
Tenen el seu panell de gent... De gent
el Hall of Fame.
El seu Hall of Fame, Cugat està...
Estrella de la fama, Cugat.
Sí, sí. És veritat que ja quan va arribar aquí, ja la transició, alguna vegada li van preguntar i va dir, jo no em fico en política.
Faixa.
Ja, ja. Abans venia, estava tot bé, i ara amb gens en pedres els rols. Això ja va dir en democràcia. Eh? Vull dir que ella li agradava més una mica el sistema d'abans. Era, és veritat que era un gran anticomunista, també era, òbviament, un gran anticastrista, però
Castro era amic de Franco.
Sí, però com curiositat, no? Curiositat és que ell i Fidel es van conèixer perquè van treballar junts a una pel·lícula.
Fidel Castro i ell.
Sí, perquè Fidel Castro, quan era molt jove, tenia 20 anys, s'exilia a Mèxic i per guanyar pasta va començar a treballar en algunes pel·lis. I va fer diverses pel·lis, però especialment en destaca una. Holiday in Mexico, l'any 45.
Fidel Castro ballava molt bé, es veu.
Ah, sí?
Sí, el tio... Bueno, és cubano.
Holiday in Mexico...
I si fos cubà, no ballaria tampoc.
No, no,
però i que surt vestit, així com amb unes mànigues ambulants...
Marbalans
i tot això. Imagineu, Fidel Castro, això està molt prohibit a Cuba.
Pepe Rubianes fent el... Quan saps quan Pepe Rubianes feia allò?
Sí, sí, sí.
Tremenda mulata.
I el que tocava l'orquestra, tu sabes, era Mikugi.
Ai.
Ara arribem aquí als amics.
Ai, ai. Els amics de Cugat. Cugats and Friends.
Cugats and Friends. La família. Arribem a un altre dels grans punts negres de Cugui. Ell sempre va mantenir el mateix discurs. Si volies triomfar al món de l'espectacle, havies d'estar bé amb la màfia.
Ui.
Bueno. Després va dir que si volies treballar a Las Vegas, havies de treballar per la màfia. Bueno. Que ell va treballar 3 anys en un hotel que era propietat del Capone.
Ui.
Que el veia cada nit i algunes nits sopava amb ell. Bueno, pinta massa bé. Però l'anècdota que posa la cirereta a aquesta relació és que ell mateix explica, i aquesta és la part gran. Mira, si tu has de treballar per la màfia,
sí,
d'això, mira, què hi faré? Vale. Però la qüestió és que no treguis partit d'això. Ell mateix, Cugat, explica que quan va tenir problemes amb els advocats del Lord Rain Allen, que recordem és la exdona que el va trobar al llit amb Avilés i li va posar una demanda i que li demanava molts diners, el procés de divorci va ser molt dur. Després enmig d'aquest procés de divorci, Cugat explica ell mateix que va parlar amb Bugsy Siegel, mafiós sanguinari.
Era un d'aquests que li deien de kosher nostra, d'aquesta màfia jueva, però d'aquests molt sanguinari, d'aquests que tallaven dits, aquestes coses feves, xunguilles.
Va parlar amb ell i a l'endemà hi havia una reunió entre els seus advocats, els advocats de Cugat, els advocats de Lorraine, i a l'endemà, no sé què va passar, els van fer una oferta que no van poder rebutjar, segurament, van acceptar totes les condicions que proposaven els advocats de Cugat per signar el divorci.
Sí, ell, la primera vegada diu que explica aquesta història, diu que va parlar amb el mafiós, i la segona, que es va trobar amb el mafiós pel carrer i que li va dir, Cugui, per què tens tan mala cara? Ai, és que estic patint pel meu divorci.
I li va solucionar.
Sí, exacte.
Ja, ja, ja.
Ah, això ho arreglem.
A veure, ok, va.
Tens un cavall per aquí?
No.
Tallem un cap d'un cavall i...
A veure, va, era masclista, era aprofitat, era franquista, era amic de mafiosos. Pues ja pensaré, bueno, ja és prou execrable, ja ho tenim, no? Ja,
sí,
ho tenim.
Sí, ja podríem anar resolent.
Doncs encara hi ha una mica més, perquè aquest Premi Sant Jordi, recordem, no és que només fos català,
és
que té el Premi Sant Jordi.
Sí, i qui no el té, a part dels que estem en aquesta taula?
Ja, que això també és veritat.
La creu, el premi.
Sí, la piscina, també.
Va.
És un mentider compulsiu.
Ah, sí.
Tota la seva biografia està ple d'anècdotes inventades. No en tenia prou amb el que era, que ja era molt, la veritat. Ell volia ser més. Les anècdotes, la veritat, són infinites. Diu mil vegades com li va canviar el nom a Margarita Cansinos, que sabeu que Rita Hayworth.
A Rita Hayworth, li va posar ell el nom.
Ell el nom.
Rita Hayworth es deia, era espanyola, es deia Margarita Cansino.
Però clar,
ell sempre explica... Rita Hayworth, que li vaig posar jo, però, i va triomfar.
Hayworth era, Hayworth era el nom de la seva mare. Vull dir, no és que fos un nom inventat.
Yeah.
I resulta que va ser un... que a vegades la història, la realitat s'imposa, va ser un directiu de Columbia Pictures, Harry Cohn, que li va editar, li va agafar el segon nom i va fer tot el muntatge. Perquè... Però ell, sempre que vol, sempre que va fer una entrevista, jo li vaig canviar el nom a la Rita i li vaig posar Rita Hayworth perquè així triomfava en Hollywood i tal.
Mentida.
També diu que, diu diverses vegades, que va ser el primer registre musical sonor al cinema.
El què? La segona pel·lícula?
Una, un corto seu que es deia Cugat and His Gigolos, que ui, tampoc és molt maco, no, el nom, eh?
Cugat and His Gigolos.
Però diu-li...
I maracas, chihuahuas i rumba. Ai, ai, ai,
ai. Però ben diu literalment, això en una entrevista en castellà, diu, mucho antes del cantor de jazz, eh?
Ah, sí?
No, però no, casualment és un any, és un any després.
Ja.
És un any després. Ai, vaja. I la veritat és que tampoc el cantant de jazz, el del Johnson, tampoc va ser realment el primer, però això igual, en qualsevol cas no va ser ni el primer, ni va ser abans que el Johnson. També diu que el seu violí va ser el primer que se va emetre a la ràdio als Estats Units. No.
No, eh?
No, la veritat és que no. Que Frank Sinatra el va descobrir ell, que tenia 17 anys Frank Sinatra.
Hosti! Això ja no.
I que va gravar My Show, i que això va ser el primer que va gravar Frank amb 17 anys. Aviam, mentida, però com que tot sempre va té una mica de veritat, és veritat que ell va gravar aquesta cançó als anys 30, però no era, era amb una altra lletra i sense Frank Sinatra. I el va gravar amb Frank Sinatra als anys 40, que ja Frank Sinatra havia fet més coses.
Ja funcionava.
I a més, ell diu, i esta melodia la robé jo d'una cosa catalana, que és la Mare de Déu.
La Mare de Déu, sí, això sí que és veritat.
Això és veritat.
Que va robar, no, i ho explicava sempre, que va agafar la cançó aquesta...
La melodia.
La Mare de Déu.
De My Soul, la va convertir.
I li va posar...
Ell era molt famós, això de comprar drets molt barats, agafar música tradicional i posar-la i de convertir-la i cobrar drets a tota la vida per això, per aquests arreglos.
Frank Sinatra era mig català.
Sí.
Aleshores, també ell li va recomanar a Chaplin que usés la melodia de la violetera.
Home.
És una cosa que deia
el Mago. Ell.
Sí, de José Padilla. Sembla que no va ser així, però... que no va ser Cugat qui li va recomanar. En qualsevol cas, al final, Chaplin, que va utilitzar la violetera, va haver de pagar a Padilla els drets musicals que havia fet servir sense permís. També, pràcticament, va dir que havia descobert ell, no només a Sinatra, i a Rita Hayworth. A Woody Allen!
Hosti, brutal.
Quan tothom sap que a Woody Allen el va descobrir Jordi Basté.
Exacte.
No, sí, perquè el va contractar una vegada per un hotel de Las Vegas, però... i ja era un noi que tothom deia que era graciós, però no havia fet res i tal. Bueno, ja, però escolta, aquest noi...
Forrest Gump, eh?
Sí,
t'ha ficat a tot arreu, eh?
Però és que, miris on miris, Xavi,
sí,
hi ha dubtes. Tinc 4 estrelles al Walk of Fame, no?
Ell diu que té
4 estrelles, però ho diu en totes les entrevistes. Sí. I jo dic, hòstia, serà veritat, perquè això és molt fàcil de comprovar.
4 és una barbaritat.
Clar, dic, això deu ser veritat perquè és molt fàcil de comprovar, no? Sí, allà, sí, tal. Però diu, ho miro per casualitat. Ho diu en totes les entrevistes i a tots els documentals, i ho miro. I busco, i veig que hi ha molt...
Hi ha una pàgina oficial del Walk of Fame. Sí.
I veig que posa amb 4, i surten 3 o 4 noms, i ell no surt. Només hi ha una persona amb 5, i molt poques posen a 4. Dic, bueno, potser no han posat aquí el resum. Vaig a buscar Xavier Cugat, i surten 2.
2 estrelles.
Clar, jo dic, potser és un altre Hall of Fame, Walk of Fame, o una altra cosa, el Walk of Fame d'Hacendado, no ho sé.
Però per què havia d'exagerar de 2
no
a 4?
Sé.
Si ja en tenia 2,
bueno, que,
és molt fort.
És molt fort, clar, però hi ha un moment que ja ell també va viure sempre del màrqueting. Per
tot...
exemple, mira, com viu del màrqueting? Ell, els últims anys es passa a Barcelona.
Sí.
I jo el recordo, perquè jo el veia gairebé cada dia.
Ah, sí, eh?
Perquè ell vivia a l'Hotel Ritz de Gran Via Llúria.
Sí.
I tenia aparcat el
Rolls Royce.
El Rolls Royce.
Daurat.
Daurat, allà davant.
Ah, sí, eh?
Jo anava al col·le, jo era un nen, jo anava al col·le i sortia per la porta de les Jesuïtes de Cap, per Llúria. I veiem allà el Rolls Royce i molts dies sortia a jugar, et saludava i totes aquestes coses. Vale. Ell ja vivia una mica de gorra, aleshores. Perquè els seus negocis de Chihuahua, restaurants mexicans, la seva cara va intentar, abans de Torrons Vicenç, portar el torró als Estats Units.
Sí o no?
Sí, i va fracassar abans que Vicenç.
Oh, Cugat Nugget, no sé quant
sí. Va perdre molts diners, però ell vivia sempre, clar, acostumat al luxe de Hollywood, vivia com una estrella tot i que s'havia pagat feia dècades. El Ritz, per exemple, vivia gratis a canvi de tenir el seu Rolls Royce aparcat davant com un reclam publicitari.
No, però va dir que pagaria tots els deutes amb els Rolls.
Sí. Ah, que els donaria el Rolls.
Quin problema va haver-hi?
Què?
Que el Rolls no era seu.
Oh! No!
Sí, que hi ha
havia varios propietaris, no, una mica de liu, és que no, no, no
el leasing, el teníem no. agafat entre tots i tal. L'últim sí. any de la seva vida va anar a la residència, però el dinar que li enviaven a la residència, que estava internat, sí. se'l feia enviar des del Ritz.
Hòstia.
Que no... I ell pagava el Ritz amb dibuixos. Si heu estat al Ritz...
Al bar, sí.
Per exemple, quan fan els Premis Planet, jo dic que tu, tu et deus allotjar...
No, no vaig al Ritz, Ritz, mai.
Però jo que he anat alguna vegada, com el Mago, que fan els Premis Planet,
sí, sí.
o he anat a entrevistar a Gaspar, sí. que aleshores era el president, el director del Ritz, o de la cadena. Jo només vull veure una... conversa, a veure quin dels dos la diu més grossa. Entre Joan Gaspar oh, i Xavier Cugat.
Déu meu.
Això havia de ser. Però ell pagava...
Ell pagava amb els dibuixos.
Si deu al Ritz, això és el que deia, està ple a tots els passadissos.
De dibuixos.
De dibuixos i caricatures de Cugat.
De la quantitat que va pagar.
De Cugat, clar. I que Gaspar li anava dient.
Bueno.
Està, sí, vale. Bueno. Però explica'm com vas conèixer a Rita Jiménez. Jo com vaig fitxar Sammy Tier.
Clar, jo
però jo vaig conèixer Frank Sinatra. Jo li vaig canviar els pantalons a John Lennon. És que la conversa havia de ser meravellosa.
Total, devia ser.
Els últims anys pues, explicava les seves batalletes de com havia estat el descobridor d'estrelles, que les seves biografies... Bueno, en fi... com va descobrir estrelles que després a les biografies d'aquestes estrelles mai s'esmenta a Xavier Cugat, no? O de quan Mae West li va recomanar fer servir aquest perruquí perquè no volia treballar amb calps. Vull dir que... perquè aquest senyor se va portar un torn... que no era com ara que et vas a Turquia. Sí, se va sí. portar perruquí tota la
a
vida.
A mi Mae West em diu que em posi perruquí i
però, poses perruquí. Però fins i tot això de Mae West, ja saps que et dic, no sé ric.
No, ja parece no, falso. Parece falso. Se lo está inventando. Dos minuts i arribarem a 11:45 del matí. No, no, geni figura, efectivament. Xavier Cugat, un il·lustre claríssimament i execrable claríssimament.
I català.
Gràcies, Santi Jiménez, gràcies, Malcom Otero.
A vosaltres.
On viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.